El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maica Navarro.
11:15 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Maica Navarro, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia.
Amb un matí de dissabte molt polític, pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Comitè Federal, va fer la sensació que això s'endarrirà una mica, i pendents també de les intervencions d'Alberto Núñez Feijóo i companyia al Congrés del Partit Popular. És per això que avui a l'Hora Negra també ens acompanya Raúl Flores, que és el cap de política d'aquesta casa. Us coneixíeu?
Jo la coneixia, no personalment. Tenim amics en comú, t'he de dir. Després t'explico. Però sóc un gran seguidor de Maica Navarro, per tant, un luxe poder-me a l'Hora Negra, que avui l'Hora Negra també és una mica política,
ja,
si permets la broma.
I tant, i
no
tant.
Sé, segurament hi ha molt de traïció en aquests dos escenaris, i ja veurem si això acaba, sí, com una tragèdia grega o com una tragèdia veneciana, ja veurem.
Escolta, Maica, última secció de la temporada, tornarem al setembre, jo crec que ja ho podem dir amb totes les lletres. Escolta'm.
Jo no he signat res, eh?
Tornarem al setembre.
Val, no sé, però perquè No, però sóc una dona de paraula, està clar. Vale.
Però saps qui em va trucar ahir la tarda?
Tothom va amb de paraula?
Sí, les signatures a vegades s'endarrereixen. Saps qui em va trucar ahir la tarda o no?
No.
La teva mare. A més, com que la tinc guardada al mòbil, i vaig dir...
La vas reconèixer? Ostres,
mama Maica Navarro.
Sí?
I sí, és que la teva mare i jo tenim la particularitat que vam néixer el mateix any.
Sí, exacte, sou tots dos del 4 de juliol.
I va trucar per felicitar-me ahir.
Que mona, sí. Perquè clar, tu la idea de felicitar-la amb ella no la vas tenir, no?
Jo no me'n recordava. I després, tan bon punt vaig veure la trucada, vaig dir, ostres. I sí,
te'n recordaves, no?, que a més ho vau parlar aquí, ho vau descobrir aquí, que havíeu nascut el mateix dia.
Va venir el record de tota aquella conversa. Sí.
I què tal?
Fantàstica, està estupenda, ens vam felicitar mútuament, i li vaig demanar permís per si aquest dissabte a la nit em podien portar la seva filla com a comiat de temporada al concert de Robbie Williams que fa a l'estadi de l'Espanyol.
I no em va dir que tornéssiu a dona a casa?
Em va dir, no tinc ni idea del que fa la Maica, em consta que crec que se'n va ja de vacances,
sí,
demà o dilluns.
I diu, avui està a Tarragona.
Sobretot, sisplau, aneu a dormir d'hora.
Sí, i no beguis.
I jo dic, el primer que necessito anar a dormir d'hora sóc jo, que demà...
No et va dir que no vegi? No la deixis veure? No t'ho va dir?
No, això no m'ho va dir, però ja ho dono. Ja ho dono per fet, que no ho faràs. Perquè avui només tindrem temps i passió per la música, tu i jo, aquesta nit.
No m'ha donat temps d'escoltar res, eh?
Jo demano a tots els oients del suplement que vagin al concert de Robbie Williams, que ens vinguin a saludar, sisplau, perquè ens farà moltíssima il·lusió.
Vale.
Si ens veuen. No, crec que no estem a pista, perquè no vaig trobar entrades per pista.
Perquè ets una mica covarde.
Sí, estava ja tota la pista venuda i només vaig trobar...
Però tu ets a pista quan vas als concerts?
Sí, home, sí, jo ballaré avui, eh?
Sí.
Sí, jo ballaré bé. Això sí que serà una experiència que no oblidarem mai.
Escolta'm, la mare feia 80... Ai, perdó, mama, 78.
78 anys. I jo n'he fet 29.
No és veritat.
No és veritat.
Hòstia, he estat a punt de creure-m'ho, eh? De sobte he dubtat, eh? Hòstia, a veure
no,
si...
No, n'he fet 37.
37. Ja estàs a la... Ja està...
Sí, estic ja... més a prop... Sí,
40,
hi ha una dada demolidora, que és que estic més a prop dels 50 que de...
De què? No, ja, no, que no, escolta, que passes... Però espera't als 50, que has de passar pels 40 encara.
Sí.
Que, 37. Que els 40 estan guais.
Bé, escolta'm, anem a la crònica de successos, sí, perquè avui ens acomiadarem la temporada amb un cas que realment aquests últims dies... En vam parlar la setmana passada, vas apuntar algunes de les claus d'aquest judici. Sentia també a primera hora a l'informatiu la crònica que ens ha deixat la Maria Núria Rebella, i realment Montserrat Nin, aquesta anomenada aspirant a mossa d'esquadra acusada de torturar i assassinar la seva exparella, l'Aleix, hem sentit la versió de l'acusada aquests dies, el cas ja està pendent de veredicte, i ahir vam sentir Montserrat Nin en el torn final de paraula abans que el judici quedés pendent de veredicte. Nin diu que no va matar l'Aleix, que el troba molt a faltar i que amb ell va tenir una amistat molt estranya.
Jo trobo molt a faltar l'Aleix. Teníem una amistat molt rara, però la veritat és que ha sigut un dels millors amics que he tingut. Que li he pogut explicar moltíssimes coses de la meva vida que li he volgut explicar aquí, ni penso explicar, perquè no vergonya tinc. I són coses de la meva vida passada i jo no vull complicar la vida a ningú. Que s'han dit moltes coses maldites. O que, pues, mirat ara, sí que sé que estan mal fet. Però amb l'Aleix, quan ho parlo, jo ho deia així, no pensava.
Això és el que va dir ahir. Maica, tu ja apuntaves la setmana passada que estàvem davant d'un cas i d'un judici especialment durs. El que s'ha vist aquests dies a l'Audiència de Barcelona, pel que t'he llegit a tu, pel que li he sentit dir a la Maria Núria Revella, és inqualificable i realment hi han detalls que jo prefereixo no preguntar-te'ls, però realment dius que és un dels casos que més t'ha impactat al llarg de la teva carrera, Maica?
Jo crec que a mi i a tots els que hem estat a l'audiència i el mateix fiscal, el Manuel Sancho, que és un fiscal amb molts anys d'experiència, la presidenta, i no es pot parlar amb els membres del jurat, perquè això que és la primera vegada que s'enfronten amb un judici on ells han d'escoltar, i després ara, el dilluns, la magistrada els hi facilita als membres de jurat el que s'anomena l'objecte del veredicte. Són totes aquelles preguntes que han de respondre, 40, 50, a partir d'allò que han escoltat a la sala. I imagino que estaran uns dies tancats, perquè segurament voldran tornar a escoltar i veure o no alguna de les imatges i àudios que ella va gravar durant aquest temps. Respondran a les preguntes i després la magistrada, i una de les preguntes serà culpable o innocent, no hi ha cap mena de dubte que serà declarada culpable, i després la magistrada tindrà doncs setmanes per davant, mesos, per escriure quina és la pena. El fiscal demana 34 anys de presó i l'acusació particular, la família de l'Aleix, la presó permanent revisable. Ens trobem davant una dona que el psiquiatre forense que la va examinar, sin entrevistes, va dir que vulgarment la gent la qualificaria com la maldat. La maldat amb essència. Científicament, un altre nom que es diu tetra oscura. Afortunadament, per la resta de la societat no hi ha molts casos diagnosticats de tetra oscura. No és una malaltia mental, és a dir, aquesta persona és plenament conscient del que fa, del mal que provoca, de la voluntarietat de fer allò que fa, i té quatre signes de personalitat. I escolteu bé, narcisisme, manipulació, psicopatia i sadisme. És a dir...
Això ho va dir el propi fiscal, no?
Això va dir, això és el que el psiquiatre, o sigui, l'especialista, hi ha un forense psiquiatre que durant un cop ja detinguda l'entrevista i realitza 5 entrevistes. I a més ho fa el doctor Àngel Cucurella, que és un especialista en psicopaties, en persones psicòpates. Psicòpates, ser psicòpata no vol dir ser un assassí. De fet, entre el nostre voltant hi ha molta gent que és psicòpata. Però és psicòpata, però no fa el mal. Però la psicopatia té una sèrie de signes de la personalitat que no fan necessàriament que hagis d'assassinar algú. Ella el que té, per això dic que no li treurà anys de presó ni li treu responsabilitat penal a tot allò que fa. I aquest psiquiatre que va determinar que ella era dolenta. I a més ell va dir, això és una terminologia quotidiana, o sigui, d'anar pel carrer. O sigui, la maldat, ser dolent, no és científicament una nominació. El que té és diagnosticat, sense cap mena de dubtes, és allò del tetra oscura, que té aquestes quatre signes de la seva personalitat i que, afortunadament, no hi ha molta gent que les tingui. I aquest sadisme vol dir que tot allò que ella va fer, i no només a la Leis en aquests 3 mesos, abans de presumptament assassinar-lo, sinó que també ho va fer a d'altres persones. Aquesta setmana, un dels dies més durs, i allà estava asseguda a la vista, acompanyada d'altres dues companyes que també ho han seguit molt a prop, l'Helena Borés de l'ABC i la Sara Cid d'Europa Press. El que vam veure en aquella sala és una part seleccionada pels Mossos d'Esquadra d'homicidis de la Regió Policial Metropolitana Nord, que són els que van fer la investigació. Ells van haver de visionar i escoltar 670.000 arxius. 670.000 arxius de gravacions i àudios que en els últims 10 anys ella guardava del dia a dia de la seva vida, i que el fiscal va...
Ella mateixa els gravava, eh?
Sí, totes gravacions d'ella. I que
o sigui,
el fiscal...
ella gravava els seus propis abusos que cometia amb les seves víctimes.
Sí, perquè era... I quan tu li preguntaves...
Aquest narcisisme, suposo, no?
Aquest narcisisme, perquè allò és la culminació de la... És el seu tresor. i ella gaudeix segurament. Segurament allò ella ho reescoltava i ho tornava a mirar.
Però a la vegada és una gran intèrpret, perquè l'hem sentit ara mostrant aquest penediment.
Sí, de fet, per aquestes llàgrimes...
Tu te la vas creure en aquestes llàgrimes?
No. No, 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 ni jo ni ningú. Perquè, a més, són unes llàgrimes que es nota com... Tu, clar, si ara li podríem... Si tinguéssim aquí a la Diana, a la teva dona, a l'actriu, podríem preguntar com pots provocar unes llàgrimes, no saber provocar-les. O sigui, segurament, si tu ets actriu, saps... dius, Diana, posa't a plorar, i segurament tindrà un mecanisme intèrpret...
N'hi ha que fan trampes, eh?
Bueno, no sé, o pensen en alguna cosa...
Hi ha actors que fan trampes, hi ha actrius que... Hi ha productes per... Ara, hi ha actors i actrius que ploren molt bé naturalment.
Sí, bueno, però jo crec que això té un mecanisme, però bueno, tu forces el plorar. Allà no hi ha...
Però
allà...
ella plorava, Montserrat Nin, o li queia la llàgrima?
Li queia la llàgrima... No. Era... Però és que la vas veure com...
Forçar
i jo imagino que estava necessito plorar i aquest llamec i plorar, perquè ja ho va fer quan va escoltar aquell dia determinades gravacions i va fer allò de jo m'estimava molt a l'Aleix, és una relació amb aquest to sutil i fins i tot dolç que, amb el que va aconseguir camalar a moltíssima gent. Pensa que aquesta dona compatibilitzava aquests abusos, aquests maltractaments amb una activitat social, sentimental, sexual, molt activa, i no parlo ara de masclisme, sinó d'intentar que aquesta dona, tot i aquesta maldat i tot això, tenia una doble cara amb la que va aconseguir va tenir relacions sexuals i puntuals amb una trentena, especialment de Mossos d'Esquadra, alguns comandaments importants, perquè era la seva obsessió. Jo sé que hi ha molts Mossos que li indigna que l'haguéssim titulat o l'haguéssim nomenat aquesta dona...
L'aspirant a Mossa.
L'aspirant a Mossa, perquè és cert que mai va tirar la sol·licitud...
Mai va fer les oposicions.
De res.
Ni intentar-ho. Ja
no,
però sí que es va apuntar a una acadèmia.
Una acadèmia que segurament n'hi va anar. Però és igual, ella explicava que era Mossa. És Mossa. Hi ha una conversa on ella, amb una amiga que creu que ella és agent de l'Arro de Mossos i que li explica que acaba de tornar de l'aeroport del dia de la sentència del Suprem, o sigui, en el 2019, que se'n recordeu els aldarulls?
Sí, sí, sí.
I llavors la conversa és que acaba d'arribar allà i no vegis carregant, i aleshores, i a més, els Mossos no pintem res, la Policia Nacional qui mana, jo, mira, en un moment donat, jo sé el que són càrregues, i jo m'he amagat perquè, i si em volen expedientar, que m'expedientin, però no és possible fer aquestes càrregues. Però, bueno, una cosa que dius... Filla de la gran puta, però com és? Però el més fort, això és una anècdota, doncs mira, la gent que fantaseja i fa la seva fantasia i fa creure que és Mossa. El més dur és, hem vist en directe, aquest judici ens ha permès veure en directe allò que molts homes fan amb moltes dones quan hi ha víctimes de violència masclista, que molta gent es pregunta com és possible que amb aquest comportament aquesta dona no marxés? Com és possible que amb aquest comportament aquesta dona no denunciï? Com és que amb aquests
maltractaments
aquesta dona no marxi? Doncs hem pogut veure en directe com actua un manipulador, com amb una persona vulnerable en aquell moment se la deshumanitza
i
es converteix en aquell moment en un mort en vida. Això ho hem vist en directe, i ella ho ha enregistrat, ho ha gravat, i vam veure els primers moments una Aleix, en 3 mesos, en 3 mesos com un home que, bueno, que l'escolta, però que en aquell moment encara respon...
Que tenia
la
un
respon,
fill.
Que tenia un fill...
Se'n sentia responsable.
I que la respon, perquè ella constantment li comença a dir no facis això, et denunciaré...
El fa sentir un miserable tota l'estona.
I ella li diu, però si és que no t'ha fet res, però Montse, que no t'ha fet res, que no t'ha tocat. Escolta, que no és veritat, però què em dius? O com un dia estan en el cotxe i ella enregistra com ella de sota li diu auxili, socor, m'està pagant, m'està... Diu, però què fas, Montse, què fas? I has de sobte canviar el tu i diu, què et sembla? Com ho veus? Veus com et tinc agafada pels collons? Ara mateix jo puc trucar a qualsevol mosso dels meus amics i te'n vas a la trena i, escolta, tinc informes dels teus maltractaments. Diu, perquè tu m'has violat. Diu, però que no és veritat, Montse. I tot això com va evolucionant amb un home que de sobte sents com l'agradeix, com el pica, com de sobte el grava amb el telèfon al costat de l'orella, sagnant, i ell, ja els ulls no miren enlloc, està tremolant, i com ella li diu, ets un miserable, ets una merda, no serveixis per res, i ell no és capaç de sortir d'allà, com l'aïlla de la seva família, com ja no parla amb la germana, amb la mare, amb els amics, i com finalment un dia l'assassina.
Durant la prèvia a aquest judici, aquest cas es va comparar molt amb el de Rosa Peral, també per el tema de que tots dos hi havia relacions amb la policia i tal. Després d'haver vist tot el judici, creus que és injusta aquesta comparació, Maica?
L'única... Res, no té res a veure aquest judici amb el Rosa Peral, ni la Montserrat Nin té res a veure amb la Rosa Peral, tot i que la Montserrat Nin està absolutament fascinada amb la figura de la Rosa Peral, i això em consta.
Ah, sí? La idolatra?
Sí, però no tenen res a veure, o sigui, no, són dos perfils absolutament... que no tenen res a veure, ni els crims, ni cap dels crims tenen absolutament res a veure. L'única cosa que tenen en comú Rosa Peral i Montserrat Nin és que totes dues, quan li preguntaves, tant a la instrucció com als forens, com als psiquiatres, com durant el judici, quan els hi preguntaven alguna cosa, parla, i al final li dius, prou, recorda què li he preguntat? És igual, ella respon el que vulgui, per aquesta capacitat de, sobretot d'agradar, de manipular, però no tenen absolutament res a veure. La maldat que hem vist en aquest judici no té res a veure.
Què ha de passar a partir d'ara, tenint en compte com ha anat tot el judici? Un veredicte o...?
Bueno, ara, el dilluns, encara hi ha sessió, i la magistrada li entrega aquests nou membres del jurat, que en alguns moments no suportaven mirar a la pantalla. O sigui, hi havia moments, gestos d'absoluta contracció i de dir, mare meva, què estic sentint? I el que ara faran és rebran per part de la magistrada tot aquest seguit de preguntes, ja et dic, poden ser mig centenar, dependrà, es tanquen, s'aïllen, a partir de dilluns s'aïllen en un hotel, queden completament aïllats, i tots comencen a intentar respondre cada una de les preguntes amb tot allò que han escoltat i vist en aquella sala. Com hi ha molt material visual i auditiu, és possible o no que vulguin tornar a sentir o escoltar algun d'aquests àudios, però es tancaran. Com poden estar tancats? Jo crec que no hi ha dubtes de la culpabilitat, totes aquestes llàgrimes fingides i aquest últim moment dient jo no el vaig matar, jo... Érem molt amics, teníem una relació estranya que ningú entén, però res, tothom ha entès que no havia cap ment... L'única relació que havia era la d'una maltractadora que tenia absolutament manipulat i sotmès amb un home el que va destrossar, i que no vull imaginar-me a l'infern que va viure l'Aleix en aquests dies. Hem estat amb la família, amb la mare, amb la germana de l'Aleix aquests dies a l'Audiència de Barcelona. Els envio una abraçada gegant perquè el dolor que han suportat, i vull felicitar a l'advocada de la Montserrat Nin, també a l'advocat de la família, però la Obdulia de la Rocha és una advocada d'ofici que no tenia... que era una situació complexa, però que ha fet el que havia de fer, que era proporcionar amb ella la millor defensa possible, i ella ho ha treballat i així ho ha fet a la sala.
3 minuts per les 11 del matí, aquest cas, el de la Montserrat Nin, que la Maica Navarro cobert aquestes últimes setmanes i que avui també ens ha traslladat a l'antena del suplement. 3 minuts per les 11, matí de dissabte, molt polític. Pendents del Comitè Federal del PSOE, Pedro Sánchez encara no ha començat la seva intervenció, la seguirem en directe tan bon punt arrenqui. També Congrés del Partit Popular, ara qui parla és Daniel Cirera. La notícia del matí, sens dubte, és la que hem conegut fa uns instants i que us hem explicat aquí en directe al suplement, és que Paco Salazar ha renunciat a formar part de la direcció del PSOE per les acusacions d'assetjament sexual, just quan aquest Comitè Federal l'havia de ratificar com a adjunt a la Secretaria d'Organització. Raül Flores ens està acompanyant al llarg d'aquest matí també en aquest estudi.
Sí, Salazar que ha renunciat al càrrec en un mal preàmbul d'aquest Comitè Federal del PSOE, on Pedro Sánchez havia justament d'agafar les regnes del partit i mostrar unitat interna. Salazar que se'n va al PSOE amb un comunicat diu cobra diligències, però que no li constaven denúncies. El cas és que un dels homes forts d'aquesta executiva, una de les persones que havia d'apuntalar aquesta secretaria d'organització, que justament el lloc que ocupava Cerdán, no s'arribarà ni a estrenar en el càrrec. El que no aclareix ara mateix el partit és si Salazar continuarà amb el seu càrrec, càrrec molt rellevant, que ocupa dins del gabinet de Sánchez. Ell coordina justament part d'aquest gabinet de presidència.
Abans d'aquesta intervenció de Pedro Sánchez al Comitè Federal, s'està reunint, i continua aquesta reunió, i per això s'està endarrerint tot plegat, la comissió executiva del PSOE. Imaginem que, evidentment, damunt la taula hi ha què fem amb aquest nom de Paco Salazar, com el substituïm, com ho expliquem, i per això s'està endarrerint, vés a saber fins a quina hora. Aquesta és la previsió, que no tenim previsió al llarg d'aquest matí.
Clar, una executiva que haurà de sortir segurament el relleu de Salazar en aquesta executiva, justament, del PSOE.
Un minut per les 11 del matí. Maica Navarro, que tinguis un enorme estiu. Passa-t'ho molt bé.
Moltes gràcies. Ens veiem aquesta nit, que tenim una cita.
Demà et trucaré, potser, per fer la contracrònica del
concert. Perdona, però si ens veurem aquesta nit, perquè m'has de tocar demà.
No, et dic el suplement, perquè ens expliquis què t'ha semblat Robbie Williams, que no el coneixes.
Però això ho facturo a part, la trucada.
Tu factura el que vulguis.
Que tu m'explotes.
No, el que passa és que...
M'explotes.
L'audiència et demana.
M'explotes. Apa, escolta, posa't guapo, per
sí,
favor, que jo tiro un nivell.
Si suarem aquesta nit, no et pots posar... Anirem pantalons curts,
Perdona?
Puc anar amb pantalons curts?
Però si és un
concert a l'aire lliure. No anem al Liceu, eh?
I sabates i mitjons?
No sé, o sandàlies.
Portaràs les ungles dels peus bé?
Sí, home, això sí.
Espero.
Fins les 11 del matí, notícies, i ara tornem també amb Mònica Terribas, amb el que doni de si també aquest Congrés Federal, i us hem preparat també les cites musicals d'aquest estiu. D'una cosa que no he tingut temps de parlar, de les Havaneres. Avui Havaneres de Calella, a Palafrugell.
Amb tu què creus, que tota... cantaran, no?
Clar, que
òbvio.
Cantaran, home, si és que han fet la campanya perfecta per
cantar-la.
Perquè al setlist només hi hagi el meu avi. Vull dir que la cantaran de dalt a baix, cap dubte. Ara tornem.
Bon estiu!